Passen 6 minuts de les 11.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Com cada dimarts, quan passen pocs minuts de les 11, entomem aquesta tercera hora amb el català al carrer i amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès als estudis de Ràdio Vilafranca. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Seguiu fent classes telemàtiques?
Sí, de moment encara ho anem fent així. Veurem si hi ha canvis la setmana que ve que també ens afecten a nosaltres o no. No ho sabem encara.
Pendents d'aquesta desescalada, no? Sí. A partir del dia 23, si us afecta o no. Però al ser classes en un espai tancat, em temo que seguirem igual, oi?
Sí, jo em fa l'efecte que també, que continuarem així. Nosaltres tenim ganes de tornar als cursos presencials, perquè la veritat és que poder tenir els alumnes al davant i interactuar així directament és molt diferent que les classes virtuals. I ells també ens ho diuen, ells tenen ganes de venir presencialment. Però bé, de moment ho anem fent així com podem i almenys no perdem el curs. A veure si el podem acabar presencialment.
És clar, perquè seguiu avançant matèria, no?
Sí, 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 tant. I, no, i els alumnes estan molt interessats, es connecten tots i no fallen, eh? Vull dir que tenen ganes de continuar i bé, deuen seguir més o menys bé si veiem que cada sessió s'hi tornen a connectar. Però clar, sobretot els nivells més baixets, que saben que entenen menys el català, es fa més difícil la comunicació. Els nivells una mica més alts, doncs sempre els pots donar tasques que vagin fent ells pel seu compte, després ho corregim, ho comentem, però clar, els nivells més baixos, doncs és complicat. Però bé, ho anem fent i n'anem aprenent tots plegats.
I tant. D'aquí uns minuts la Teresa ens començarà a dir ja les primeres frases del concurs del català al carrer. Avui regalem un llibre d'aquells de regal que fa festa, tapa dura, d'unes mides importants. És Elogi del viure, del poeta i escriptor Joan Maragall, adaptat i pensat pels més petits, amb unes il·lustracions magnífiques de la Marta Casals Marquilles, i publicat per Símbol Editors. Aquest serà el premi, tindreu número tots els que truqueu i un de vosaltres s'endurà el llibre cap a casa. Abans, però, anem a Ràdio Sant Sadurní i avui parlem d'etimologia i Covid.
Una setmana més, la que torna a acompanyar-nos aquí als estudis de la ràdio és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia.
Bon dia, Eli.
Des de que hem començat aquesta nova temporada estem fent una miqueta d'etimologia, coneixent una mica el significat, l'origen d'algunes de les paraules que utilitzem a diari. No sé quines paraules descobrim avui.
Doncs bé, Eli, algun dia havíem de parlar de la pandèmia que tenim a sobre.
Tema estrella.
I doncs avui parlarem d'això, d'algunes paraules que fem servir molt últimament, malauradament.
Som-hi, doncs.
Doncs mira, comencem per coronavirus. Mm-hmm. Coronavirus. Coronavirus és una paraula composta i de corona i virus. Mm-hmm. Corona... que ve de corona, corona en llatí, perquè aquest virus, el nucli, és envoltat per una mena de corona que té com unes expansions o punxes similars a les d'una corona. I la paraula virus, que ve de virus en llatí, i que era suc, pus, un suc tòxic, o sigui, com una mena de verí. Tenia el significat de verí en llatí. I aquí tenim el coronavirus, que és aquest, un tipus de virus. Uh-huh. I Covid-19, la Covid-19. La Covid-19 és la malaltia del coronavirus. I Covid-19 és un acrònim, és a dir, una paraula formada a partir de segments de dues o més paraules. I és un acrònim de l'anglès. Coronavirus disease, o sigui, la malaltia del coronavirus. És el COVID, del coronavirus, i la D de disease, que és malaltia en anglès, i el número 19, que és l'any en què va aparèixer. Mm-hmm. I és clar, és una pandèmia, no una epidèmia, és ja una pandèmia. I d'on venen les paraules epidèmia i pandèmia? Aquestes paraules tenen un origen grec. Epi és un prefix que significa a sobre. Dèmia ve de demos, o sigui, demos és poble, a sobre del poble, la tenim a sobre del poble, però quan ja passa a un grau més enllà ja és una pandèmia i pan és tot, o sigui, pandèmia a tot el poble, per tot arreu, ja la tenim escampada per tot arreu. Això és una pandèmia. I també podem parlar de les quarantena, la quarantena, no? Quarantena ve de 40. I d'on prové quarantena? Doncs cal buscar l'origen a la República de Venècia el 1347, que es va imposar una moratòria de 40 dies a viatgers i comerciants que entraven a la ciutat per protegir-la de la pesta. Llavors, que afectava en aquells moments a Europa, a tota Europa. I bé, durava 40 dies en aquell moment, ara dura 14, ara ja 10, però vaja, el terme original eren 40 dies, 40 dies d'aïllament absolut, que és això el que representa la quarantena. I contagi, clar, aquesta malaltia té una de les característiques que té és que s'encomana molt ràpidament i contagi, aquesta paraula, contagi, ve de contangere. Con és també un prefix llatí que significa en comú, a la vegada, i tangere és el verb en llatí significa tocar, o sigui que per contacte, no? El contacte físic és la manera més comuna de transmetre's les malalties. No sé si vols que t'expliqui algun altre terme, no sé si tenim gaire més temps, oi, avui?
Ens hem menjat el temps amb aquesta pandèmia, aquesta Covid-19, el coronavirus, l'epidèmia, una miqueta, aquestes paraules que estan a l'ordre del dia, malauradament des del mes de març, les utilitzem, si no totes, moltes, a diari. Sílvia, ho deixem aquí i ens tornem a retrobar la setmana vinent i tornem a parlar d'etimologia de paraules. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, adéu.
I la Teresa encara arrodonirà aquesta petita càpsula. Com s'escriu una d'aquestes paraules? Perquè ens equivoquem sovint.
Sí, és que ara, sentint la Sílvia, m'ha vingut al cap que sovint... Bé, sovint tampoc, però a vegades veiem quarantena, que ella, la Sílvia ens ha explicat l'origen d'aquesta paraula, la veiem escrita amb B, quarantena. I, de fet, com ha dit, quarantena ve de 40, dels 40 dies que s'havia d'estar aïllat, i com que 40 s'escriu amb A, doncs quarantena també s'ha d'escriure amb A, encara que soni aquesta vocal neutra, que per això tenim el dubte, que no sabem si hem de posar una A o una E, però com que sabem la paraula originària, que és 40, doncs llavors veiem que hi hem de posar una A. La tendència, o el dubte que hi pot haver de posar-hi una A, és que en castellà s'escriu amb B. I llavors és quan dubtem, però en català és amb A, quarantena.
Però en canvi acaba amb E-N-A.
Sí, esclar, és que
és la paraula llarga. És l'anterior A, la de 40.
La primera és una A, la segona és una A, i després acaba amb una E, quarantena. Però aquesta E ja no té dubte, perquè és tònica, llavors ja veiem clar que és una E. Per tant, la que és forta és la E, i la resta totes A's.
Ara, si obrim línies...
I amb cu.
Cuca vola, que em deien a mi quan aprenia.
Ah, sí?
La cuca vola.
Doncs això, aquesta.
Així s'escriu la paraula quarantena.
Sí.
Ara, si obrim línies, el 93-827-2626 és tot vostre esperant aquestes trucades perquè comença el concurs i avui regalem un magnífic llibre pels més petits de la casa, aquest elogi del viure, a partir d'un text de Joan Maragall, del gran poeta i escriptor Joan Maragall, adaptat fins a l'últim mil·límetre pels més menuts, amb tapa dura i unes il·lustracions magnífiques. Teresa, comencem amb un parell o tres frases?
Sí, un parell.
Vinga, un duet.
Vinga, les dues primeres. A veure, l'òrgan del partit encara no ens ha contestat. Aquesta seria la primera. O l'altra possibilitat seria: l'òrgan del partit encara no ens ha contestat. Diem l'òrgan del partit o l'òrgan del partit? Aquí tenim la primera parella d'avui.
Anem per una segona. Mentrestant, ja podeu anar trucant al 938072626.
I l'altra, la segona, seria: no sap si regalar-li un ram de flors o una capsa de bombons. O bé podem dir: no sap si regalar-li un ram de flors o una caixa de bombons. Què direm en aquest cas, eh? Capsa o caixa?
De bombons.
De bombons. Exacte, perquè en altres casos podem dir coses diferents, però aquí, quan ens referim al tema dels bombons, direm capsa o direm caixa.
Parlem dels bombons concretament.
Sí, digue-li bombons, digue-li catànies, eh? També serviria. Però sí, sí. En aquest tipus de receptacle, què faríem en aquest cas? No dono més pistes.
Tenim aquest primer parell de frases. En una dubtem si és òrgan o orga, i en la segona dubtem entre capsa i caixa de bombons o de catànies. Comença a sonar el telèfon. Saludem l'Assumpció. Bon dia.
Bon dia. Bé, em dedicaré per la primera, a veure.
Sí, molt bé. Així anem per ordre, eh?
Sí.
Què et sembla?
Jo crec que és òrgan, perquè deu venir d'organització.
Bé.
Perquè orga, orga és un instrument, no?
Ah, molt bé. O sigui que m'ho dius perfectament, eh? O sigui, tu distingeixes ja el significat de la paraula, que és el que demanem, que totes dues existeixen, tant òrgan com orga, però en aquest cas concret és òrgan el que hem de dir. No perquè vingui d'organització, eh? Vull dir que són dues paraules que tenen un origen similar, però una ha evolucionat cap una banda i l'altra cap una altra. El dubte ens ve perquè totes dues en castellà es diu órgano. Tant l'instrument musical com el que és una organització.
He pensat que venia d'organització.
Bé, està relacionat, eh? Són paraules de la mateixa família.
Sí.
Però vull dir que el dubte ens ve sobretot d'això, que en castellà totes dues és órgano, i en canvi en català han evolucionat diferent del llatí. Una és òrgan i l'altra és orga. Però aquí, perfecte, ens ho has dit, és l'òrgan del partit.
Doncs pues moltes gràcies.
A tu, Assumpció.
M'agrada molt el concurs, eh?
Gràcies.
Vinga.
Gràcies per trucar. Tens el número 1, que tinguis sort. Adéu-siau.
Gràcies. Adéu.
Vagi bé. I amb el número 2 saludem el Joan. Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Joan, va, toca la segona, eh?
Sí, perquè anava per la primera, però sobre la lampada.
Bé, és igual. Ara has de triar entre capsa de bombons o caixa de bombons.
Jo diria caixa.
Caixa. Doncs diries malament. Diries malament. Hauries de dir capsa, eh? Ara ho explicarem una mica, perquè a vegades el límit entre la capsa i la caixa també és difícil de distingir, eh? Però
sí,
en aquest cas dels bombons o de les catànies que deia jo, doncs hauríem de dir capsa. Sí.
Bueno, mira, ves.
D'acord? Sí, ara marcarem una mica les diferències.
Gràcies per la trucada, Joan,
no,
i tens el número 2 pel llibre.
Bon dia.
Gràcies, adéu. I ara saludem la Maria, bon dia.
Bon dia.
Hola, Maria, t'has quedat sense frase? T'atreveixes en directe?
Ja, fem-ho.
Vinga, tant, valenta. Tant.
Va, vinga, que aquesta la sabràs. A veure, la primera diu: si no saps on deixar-ho, ho pots ficar al damunt de la taula. O bé, si no saps on deixar-ho, ho pots posar al damunt de la taula.
Posar damunt de la taula, no?
Tu diries posar, eh?
Jo em sembla que sí, no?
Doncs ficar. Sí. Diries bé.
Això no costuma dir la paraula ficar, jo.
No la utilitzes.
No.
En canvi, hi ha persones que la fan servir molt. I a tot,
sí,
i tot ho fiquen.
Sí, tot ho fiquen, jo no.
Sí. Doncs no, no ho hem de ficar, sinó en aquest cas, que també explicarem la diferència entre l'un i l'altre, és posar. Una cosa que és a sobres, que més ho diem ben clar, eh? Damunt de la taula, és posar. Perfecte, ho fas bé, doncs.
Maria, gràcies per trucar, i tens el número 3 pel sorteig que farem una mica abans de 11:45.
Vale, moltes gràcies.
Sort, que vagi bé.
Adéu.
No es diu Val, es diu Val, no?
Bé, és igual. Ara no t'ho tindrem en compte.
Molt bé.
Que vagi bé. Adéu-siau. I ara saludarem l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, el 4 per tu.
Vale. No, no. Val.
Ai, ai, ai. Bé, va, ja posats de fer, no digueu val, tampoc.
No? Que sí, no, ok.
Home, així això...
Com el telèfon?
En castellà, oi? Val és una traducció literal del vale castellà. Llavors hem de buscar opcions més catalanes, no sé, dir d'acord, molt bé, perfecte...
Ah, molt bé.
Això és tot és acostumat.
És que surt sol.
Sí, però quan t'hi acostumes i dius, va, doncs ara diré d'acord. Doncs dius d'acord i ja està. I ja no costa gens.
Ja m'ho està.
Vinga, a veure, te n'he de dir una de nova, eh?
Aviam.
A veure.
Les altres les sabia.
Va, aquesta també, ja veuràs.
O les he encertat, vaja.
Ara te la dic, a veure. Segons els analistes, hem arribat a la fi de la bombolla immobiliària. O bé podem dir, segons els analistes, hem arribat al fi de la bombolla immobiliària. És la diferència entre el masculí i el femení. A la fi o al fi?
Diré femení.
A la fi. Doncs molt bé, ho encertaràs si dius a la fi.
Sí.
Ens estem referint al final. Okay. Per tant, quan parlem del final, diem a la fi. Molt bé, ho has encertat.
Perfecte.
Et disculpem el vale. Queda oblidat.
D'acord.
Eulàlia, que tinguis un bon dimarts. Gràcies.
Gràcies, igualment.
Adéu-siau. Tens més frases, Teresa?
Sí, jo tinc més, però també tinc coses per explicar.
Sí, però hi ha dues trucades. No les farem esperar.
No, no.
Andrea, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 5.
Vale, gràcies.
Vinga, tu te n'han tocat per triar entre tres, però bé, jo crec que serà fàcil també, eh? A veure, mira, la directora ha fet arribar el condol a la família del difunt. Una altra opció seria, la directora ha fet arribar el dol a la família del difunt. O bé, la tercera, la directora ha fet arribar el pèsam a la família del difunt. Què et sembla? Podem dir condol, podem dir dol o podem dir pèsam?
Jo crec que és la tercera.
El pèsam.
El pèsam.
Això potser és el que utilitzes tu, donar el pèsam quan hi ha algun mort, algun familiar o així.
Exacte.
Doncs no, no és el que hem de dir pèsam. No és aquesta la correcta, no. Com que en tenim dues encara per escollir, de moment no diem quina és la bona, eh? Esperem a veure si un altre oient ens ho encerta.
D'acord.
Gràcies, Andrea.
Moltes gràcies.
Sort amb el llibre. Que vagi bé.
Adéu.
Adéu, adéu.
I ara serà l'Emília qui ens haurà de donar la paraula bona.
Exacte.
Benvinguda, Emília.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Què et sembla, Emília?
Jo diria que és el condol.
El condol, exacte. Això sí que és fer arribar el condol a la família d'algú que s'ha mort. Ho hem de dir així, ni dol ni pèsam. Ara sí que l'hem encertat. Molt bé.
Molt bé. Bueno.
Doncs el número 6 per tu, Emília.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Molt bé.
Adéu-siau. I ara sí que aturem aquí les trucades. Ens sap greu, però clar, hi ha moltes paraules i la Teresa ha de dir-vos perquè era una i no l'altra.
Sí, home, ja que surten almenys aclarim una mica per què, no? Per què anem per aquí.
Hem començat amb òrgan i orga.
Sí, bé, aquesta ja més o menys l'hem comentat. Bé, el dubte del castellà, que en castellà és òrgano amb totes dues paraules, però en català han evolucionat diferent. L'òrgan és això, una unitat administrativa, o també un òrgan és una part del cos, eh? Per exemple, el cor, el fetge, això també és un òrgan, eh? En un altre sentit. I orga, doncs, és l'instrument musical de tubs, un instrument de vent amb una sèrie de tubs. Fins i tot orga ha donat més possibilitats fins i tot de frases fetes. Per exemple, ser un orga de gats. Quan hi ha un lloc, una discussió en què tothom xerra i ningú no s'entén, doncs diem que és un orga de gats, sinònim una mica de ser una olla de grills, també, relacionat amb animals. O una altra frase, no estar per orgues, algú que no es vol implicar en alguna discussió, en algun problema, o no hi vol entrar, doncs diem que aquest no està per orgues. Aquesta frase de ser un orga de gats té origen, sembla, en l'època medieval, que es va inventar un instrument musical, una mica bèstia, diguéssim, que consistia a posar una sèrie de gats dins d'una capsa, mira que ara ens tornarà a sortir la capsa, d'una capsa amb forats per on es feien passar les cues dels animals.
Uix!
Sí, i llavors es veu que la qüestió era anar estirant amb força les cues perquè els animals anessin fent miols de diferents tonalitats.
Quina bestialitat!
Sí, la veritat és que sí, eh? Avui dia això, les protectores d'animals no ho permetrien pas, per sort. Però bé, l'època medieval
Eren bèsties.
Tot anava diferent, sí.
I, Teresa, quina és la diferència entre capsa i caixa?
Entre capsa i caixa. Bàsicament, la diferència és de la mida, de la grandària. D'entrada, es considera que la capsa és també el material amb què està feta, acostuma a ser cartró, fusta, llauna, plàstic, materials diversos, però, sobretot, més aviat és petita. Una capsa de llumins, una capsa de bombons, una capsa de sabates, una capsa de colors... En canvi, caixa es considera que és gran, sobretot de fusta, però bé, jo crec que avui dia ja hi ha molts altres materials, també, eh? Segons el diccionari, diu generalment de fusta. Però és gran, una caixa per embalar els mobles, una caixa de llibres, una caixa de taronges, una caixa d'eines... Llavors, és clar, entre el gran i el petit hi ha aquell terme mig que no saps ben bé a vegades si em pots dir gran o petit, no? Llavors és una mica subjectiu. Algú potser diràs que en dic capsa perquè és petita i l'altre dirà jo en dic caixa perquè ja veig que és gran, eh? Però, per exemple, en aquest cas dels bombons, doncs és més aviat petita, per tant, en diem capsa.
I ens deies, hi ha qui ho fica tot.
Sí.
I també tenim el verb posar.
Exacte. Posar té un sentit més ampli. Posar vol dir moure una cosa d'un lloc a un altre, canviar-la. Posar un llibre a l'armari, posar també, en sentit figurat, posar la data en una carta... En canvi, ficar vol dir fer entrar dins d'un lloc. Per tant, ficar la clau al pany sí que direm ficar, o ficar els peus a l'aigua sí que diem ficar, perquè és posar una cosa dins d'una altra. En aquest cas sí que seria clar el ficar. Ficar els caramels a la butxaca. Per tant, no és correcte dir ficar la sopa sobre la taula, sinó que l'hem de posar. Ficar l'olla al foc, no, posar l'olla al foc. Ficar una coma en un escrit, doncs no, posar una coma en un escrit. El posar és intercanviable pel ficar, o sigui, també podem dir posar la clau al pany. La podem posar o la podem ficar, però quan és exclusivament posar a dins d'un altre lloc, només, no podem dir en aquest cas, o sigui, al revés, quan és a sobre d'alguna cosa no podem dir ficar, sinó sempre és posar,
I ens has fet rumiar si fi era masculí o femení, la fi, el fi.
A veure, quan diem la fi en femení, estem parlant del final d'una cosa. Arribem a la fi d'una pel·lícula, a la fi d'una situació, del principi a la fi, o sigui, la fi és sinònim de final. També hi ha expressions relacionades com el cap i a la fi, en fi, en fi. I el fi és equivalent a la finalitat, l'objecte d'alguna cosa, el fi que us proposeu, el fi de l'home... un fi dolent, o sigui, la finalitat, l'objectiu d'alguna cosa. Això és el fi. El fi justifica els mitjans, per exemple, també podem dir.
I va accentuat aquest fi?
No, en cap cas.
Sense
no,
accent?
No hi ha cap excepció d'aquestes que vagi accentuat.
Dimarts vinent ens explicaràs les diferències entre dol, pèsam
bé,
i condol.
Ja potser no cal, eh? Ja diem condol és expressar el condol quan hi ha algun difunt i ja està. Es diu així. Sense més dubtes.
D'acord. Doncs hem tingut 6 trucades i ens sap greu que hem hagut de dir que no, però calia explicar tots aquests dubtes. No volíem deixar-vos una setmana amb aquests interrogants. I ara escollim un paper que hem anat fent amb aquests números. És el número 5. Per tant, Andrea, guanyes aquest llibre infantil, Elogi del viure, del gran poeta Joan Maragall. Pots recollir-lo a Ràdio Vilafranca quan et vagi millor a partir d'aquest matí mateix. Teresa, gràcies una setmana més i comptem amb tu la propera.
I tant, fins dimarts.
Adéu, bona Adeu. Setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de l'Arboç cobrarà un recàrrec del 50% de l'IBI a propietaris que tinguin 3 o més habitatges buits a l'Arboç. L'Ajuntament va aprovar en el darrer ple municipal les ordenances fiscals per l'any 2021. Una de les mesures més destacades és el recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles, conegut com IBI, que s'aplicarà als propietaris de 3 o més béns immobles d'ús residencial que es trobin permanentment buits, d'acord amb el Reial Decret Llei 7/2019 de 1 de març de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. A més, es crea una bonificació de fins al 50% de l'impost per a aquells béns immobles d'ús residencial que es lloguin a través d'algun programa de lloguer d'habitatge social on hi participi l'Ajuntament. La durada de la bonificació serà equivalent al temps que estigui llogat l'immoble gràcies a aquest programa d'habitatge social. Amb aquestes mesures, l'Ajuntament busca incentivar econòmicament els propietaris d'habitatges per tal d'afegir més habitatges de lloguer al mercat a preus raonables. Coordinació Catalana per un projecte europeu que vol reduir l'impacte negatiu dels pesticides a la vinya. Nova Terra, un nou projecte europeu de recerca i innovació que coordina l'IRTA i que tot just comença ara, vol ocupar-se del problema generat per l'abús de pesticides a la vinya. Vol crear un nou enfocament més global per garantir tant la seguretat alimentària com les directives de la Unió Europea per l'ús sostenible dels plaguicides. L'objectiu és reduir l'ús i els impactes negatius dels productes fitosanitaris més controvertits, els anomenats plaguicides que es fan servir per al maneig integrat de plagues, malalties i males herbes als dos principals cultius mediterranis d'Europa, la vinya i l'olivera. Els cultius de vinya i olivera a Europa són molt importants. De fet, la Unió Europea és líder en producció, consum i comerç de vi i compta amb un 45% de la superfície de cultiu mundial de vinya i un 65% de la seva producció. Recollida selectiva de restes vegetals a Castellví de la Marca. L'Ajuntament de Castellví de la Marca posa en coneixement de tot el veïnat del municipi que s'ha instal·lat un gran contenidor per la recollida de poda i restes vegetals a la Rambla de la Llibertat de la Múnia. S'hi poden llançar restes de poda, restes de sega, gespa, fulles, flors i arrels. No s'hi admeten fulles de palmera. Queda totalment prohibit llançar qualsevol resta d'aquest tipus als contenidors destinats a la recollida de les fraccions de rebuig o orgànica. El punt de recollida de restes vegetals és d'ús exclusiu per als particulars. Les empreses i els professionals del sector de la jardineria han d'anar a la deixalleria municipal. I acabem explicant-vos que un llibre editat per Andana opta al Premi de Novel·la d'Òmnium. Fa uns dies que es van donar a conèixer les obres que poden optar a l'edició d'aquest 2020 del Premi de Novel·la d'Òmnium, que se centra en llibres editats entre novembre del 2019 i novembre del 2020. Entre les 12 obres preseleccionades hi ha la novel·la El paisatge d'uns crims, L'acte sublim de Josep Marimon, escrita per Joan Maria Minguet i editada per l'editorial vilafranquina Edicions i Propostes Culturals Andana. L'editor d'Andana, Ramon Nadal, comenta que han rebut la notícia amb una certa sorpresa, atès que és la primera novel·la de Minguet. Per Edicions Andana no és un autor desconegut, ja que han col·laborat en nombroses ocasions, però sempre amb llibres al voltant de la història de l'art. La novel·la, El paisatge d'uns crims, està basada en uns fets reals que l'any 1928 van afectar un petit poble de la Conca de Barberà i que van tenir molta repercussió a la societat de l'època.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 7 minuts de 11:45. Parlem de pantalles, de tele, de continguts audiovisuals amb Carles Gala, un dimarts més. Bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia.
Avui comences parlant d'un rodatge, d'un projecte, i ens alegra saber que el sector no està aturat i que amb dificultats i totes les mesures continuen treballant.
Sí, de fet, gràcies a les grans plataformes com Netflix i Amazon, en aquest sentit estem veient doncs, que sí, que s'estan creant noves produccions i arriba aquesta producció, que és un thriller de la mà de Netflix i que parla la història de les filles d'un matrimoni assassí. És una sèrie que s'anomena Feria i que és obra doncs, d'Agustí Martínez i de Carlos Montero, el creador d'Elite. I en aquest sentit, doncs, aquesta és una sèrie que estarà recreada en l'època, diguem-ne, o sigui, estarà als anys 90, Andalusia, i a partir d'aquí doncs, tindrem aquesta història, un thriller, en el que podrem veure doncs, a personatges coneguts ja del món de les sèries a Espanya. I a partir d'aquí doncs, tenen 17 anys, viuen a Andalusia dels anys 90 i aquestes nenes s'han quedat soles després de descobrir que els seus pares són assassins en sèrie. I així arrenca Feria, que és aquesta nova sèrie de Netflix pensada per enganxar les pantalles dels espectadors, produïda per Filmax, la ficció també és obra d'Agustí Martínez, de la sèrie La Caza, i també de Carlos Montero, d'Elite, i aquesta setmana doncs, ha començat el rodatge, i hi ha una secta, música grunge, éssers fantàstics, el sol d'Andalusia, i una mina doncs, que sembla un laberint. Tot això serà el que es podrà veure a Feria, a Netflix, ben aviat.
Déu-n'hi-do, quin còctel!
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Jo crec que hi ha com moltes històries en una, però sembla ser que serà una de les sèries que promet.
Més novetats, més projectes. A3Media preparen un talent show molt especial, mai vist fins ara a casa nostra.
Sí, jo crec que els està funcionant el fet de portar nous programes de formats ja internacionals que ja funcionen, com el, per exemple, aquest de les màscares, no? que déu-n'hi-do l'audiència que tenen, són bastant diguem, els funciona molt bé a nivell d'audiència, i a partir d'aquí, doncs, jo crec que aquest format els està funcionant, i un dels formats que ara volen portar cap aquí s'anomena el RuPaul Drag Race. És un concurs de drag queens.
Give it up for the gorgeous glamazons of RuPaul's Drag Race. A queen for all seasons, Alyssa Summers. The apocalyptic LaShawn Beyond. Drag race royalty, the princess. Ew, look who's here. It's Madame LaQueer.
Doncs aquest popular talent show nord-americà, Drag Race, que ja està a diversos països on també s'està emetent, doncs tindrà aquesta versió a l'estat espanyol i A3Media doncs, ha aconseguit els drets del programa per adaptar-lo i emetre'l a través de la seva plataforma de pagament. De moment, A3Player Premium. Veurem si després fa el salt a la televisió, diguem-ne, normal o no, però el format original de Drag Race, com dèiem, doncs, s'estrenava el 2009, per tant ja fa 11 anys que es va estrenar i està present presenta el popular drag queen RuPaul, i a partir d'aquí doncs veurem si funciona aquest talent show aquí a l'estat espanyol.
El que busca el talent show és la millor drag queen, tal qual.
Sí, busquen la millor drag queen, sí, en aquest sentit l'únic que, clar, drag queens o sigui, que fan espectacles, és a dir, que canten, que ballen, que són showmans, que, és a dir, busquen que hi hagi aquesta part més artística en el personatge, en nivell de vestuari, a nivell de maquillatge, a nivell de tot en aquest sentit, i de fet hi haurà un jurat que el que farà és valorar cada setmana doncs, la feina dels concursants i els donaran consells per millorar el seu procés de transformisme i tot plegat doncs, com si fos una acadèmia, l'acadèmia dels drag queens, i
sí,
això
sí.
Ho veurem a partir de l'any que ve.
Fins ara has parlat de projectes i ara ens portes una estrena que ja està en marxa, que ja roda.
Sí, una estrena d'una de les sèries que a Gran Bretanya ha funcionat moltíssim. De fet, diuen que és l'hereva de Peaky Blinders i és una sèrie que en aquest cas s'anomena Gangs of London. I què passa aquí? Ara aquí no és fàcil de veure-la, perquè no està de moment en cap plataforma així senzilla. No la podem veure a Netflix, ni Amazon, ni HBO, sinó que la podem veure per una altra, que és StarzPlay. avantatges, entre cometes. La setmana passada us explicava que dintre d'Amazon Prime es pot fer subscripcions d'altres plataformes. En aquest cas, Starzplay també està dins d'aquesta plataforma d'Amazon i, per tant, podríeu subcontractar-la, diria que per un preu de 5 euros, aquesta plataforma on encara hi ha més sèries, i una de les estrenes sonades d'aquesta plataforma, jo crec que és l'única que té ara per ara amb cara i ulls, és aquesta de Gangs of London, que, com dèiem, doncs, arriba ja en aquesta plataforma i la podem veure a Starzplay.
Hemos nacido en un mundo especial. Elegido para nosotros. Algunos pensarán que es brutal.
¡No, por favor, por favor! ¡Por favor, no me maten!
Yo creo que es magnífico.
Alguien decidió matar a Finn Wallace. Hoy lamentamos la pérdida de un gran hombre, pero mañana los negocios seguirán como siempre.
No. Se para todo. Hasta que sepa quién lo mató.
Antes nadie se habría atrevido a tocar a esta familia.
Haré que todo vaya bien.
John Wallace en persona, llamándome por mi nombre y enviándome a buscar al que mató a su padre.
Aquesta producció, Gangs of London, al Regne Unit, ha sigut una bomba, vull dir, ha funcionat superbé. De fet, ha tingut rècords d'audiència amb una estrena a Sky. Estem parlant de més de 2,23 milions d'espectadors i a partir d'aquí doncs, queda com una de les sèries originals de la cadena més vistes de l'any, a Sky Atlantic, que és una de les cadenes de pagament de Londres. I a partir d'aquí, doncs, qui la vulgui veure, doncs ja ho sabeu, eh? Starzplay, o donar-vos d'alta per aquí o a través d'Amazon Prime.
Deies que l'han comparat molt amb Peaky Blinders. Jo, personalment, no em va acabar d'enganxar Peaky Blinders, tot i que té molt bona premsa i crítica. Ho vaig provar i ho vaig deixar estar. Aquesta igual m'enganxa més.
M'hi sumo. Em va passar mateix, també.
Sí, també.
Jo vaig veure, crec, de dos capítols i potser vaig arribar al tercer, però no vaig seguir-la. Saps aquelles coses que es deixen les sèries i ja no hi penses més i ja no hi tornes? Doncs em va passar això amb aquesta sèrie. Eh? Passa sovint, eh? Però potser a vegades és perquè no li hem donat prou temps a les sèries. De fet, no sé si crec que alguna vegada ho hem comentat, les sèries o la majoria de gent tria si segueix o no la sèrie amb els dos primers minuts de la sèrie. És a dir, en dos minuts els guionistes han d'haver enganxat a la gent, a l'espectador, si no la gent deixa de veure la sèrie i no hi torna mai més. Per tant, gran part dels pressupostos de les sèries s'inverteixen en els primers dos minuts de les produccions. Per tant, que ho sapigueu, que si en dos minuts us heu enganxat, és que ja no us enganxarà, segurament.
Mira, no sabia que era tan ràpid això dels dos minuts, però sí que es nota que s'inverteix molt en els primers capítols i després hi ha moltes sèries que decauen, que no tenen
Correcte.
Aquells pressupostos, però dos minuts és brutal.
Sí, sí, de fet, si us fixeu, moltes sèries entren ja sense careta d'entrada i sense res. Per què? Perquè saben que fins i tot això pot penalitzar. Llavors, moltes vegades comença la sèrie, fan una escena, l'escena t'ha de captivar i a partir d'aquí entra la careta d'entrada de la sèrie. Això ho fan simplement per això, perquè la gent va provant, que ja tenim tant de contingut, la gent va obrir una sèrie, se la mira, primer capítol, sí, no, i doncs saben que tenen només dos minuts per poder enganxar.
Déu-n'hi-do. I el proper 18 de desembre arriba una estrena molt sonada a Amazon Prime Video.
Sí, és una de les esperades. És El Cid, i sona així.
Mi nombre es Rodrigo Díaz. Nací en Vivar. Mi padre murió luchando por Fernando I. Por toda herencia me dejó una espada.
Ay, mi espada. Con esto puedes conseguir todo.
Compartimos mesa con reyes, príncipes y nobles. Partimos a la batalla a su lado. Luchamos con ellos. Morimos con ellos. Rui, ni tú ni yo somos como uno de ellos.
Se prepara una revuelta contra el usurpador.
Su vida corre peligro. Lo intentaron matar durante la justa.
¿Sospechas de alguien?
Sospecho de todos.
¿Dónde
aquesta minissèrie, que com dèiem s'estrena el dia 18 de desembre i s'estrena a nivell mundial, es veurà a més de 240 països i territoris de tot el món. Són aquests 5 capítols de gran producció, és a dir, un gran format amb molt de pressupost i que hi tenen moltíssimes esperances. Per tant, aquesta sèrie històrica del Cid Campeador, que doncs, és la història d'aquest personatge bastant misteriós, doncs podrem veure-la, com dèiem, a partir del 18 de desembre a Amazon Prime Video.
Està bé, perquè hem vist un munt de pel·lícules i de sèries amb el rei Artur, per exemple, i ara volen revaloritzar aquest personatge tan castís, no? Tan espanyol, el Cid Campeador.
I a més, jo crec que no estem acostumats a veure el personatge del Cid amb la producció que veurem, és a dir, una producció d'alta volada en aquest sentit, i no una producció d'aquelles antigues que ens tenien acostumats a la televisió espanyola fa anys, no?
Rància,
en
aquest sentit.
Sí, per això. Llavors, jo crec que aquesta nova versió del Cid, serà molt interessant.
I ara tornem a casa per parlar de la Marató, perquè encara queden dies, però comença a llançar productes, com el disc, com el llibre.
Sí, de fet ho estan presentant aquests dies. Recordem que el dia 20 de desembre hi ha la Marató 2020, aquesta Marató que enguany doncs, canvia força del que estava acostumats i la destinació dels diners serà pels afectats de la Covid-19. I a partir d'aquí, doncs, com sempre, comencem a sentir el disc de la Marató, el llibre, de fet el disc es podrà adquirir a partir del diumenge dia 29 de novembre, i com és habitual també en aquesta Marató hi participa doncs, forces personatges, i en aquest cas doncs, podem veure doncs, des de, per exemple, joves finalistes d'Operación Triunfo que hi han participat, la Rosalén, Nil Moliner, David Otero, el del Canto del Loco. També tenim la participació de Browne, que és un dels artistes, diguem-ne, més interessants, el Jackson Browne, que és, diguem-ne, el més internacional que hi participa. Són el Miqui Núñez, la Nina, Su, Doctor Prats, els Catarres, Antonio Orozco, Gemma Humet, l'Hidalmi, és a dir, al final hi ha moltíssims participants en aquest format de CD, de la música de la Marató, que ja no només és el CD en si, sinó que també es pot adquirir a través de formats digitals per un preu de 10 euros i, com sempre, doncs, també podreu trobar-lo a través dels diferents diaris de Catalunya. Per tant, cançons com aquestes podrem sentir en aquesta Marató de TV3.
Aquesta marató toca a tothom. La marató per la Covid-19.
Doncs el dia 20 de desembre, la marató de TV3, segurament anirem parlant aquí de les novetats que vagin sorgint.
Sabem moltes coses de la Marató o aquest any van així amb comptagotes? Sabem qui la presenta i els espais?
Sí, de fet ja van dir qui serien els presentadors de la Marató. Recordo que crec que era la Mònica Terribas, Jordi Basté i no sé si Laura Rossell, em sembla, també, que repeteix aquest any. Ara tinc dubtes, però sí, Laura Rossell, Raquel Sans, Roger Escapa, Mònica Terribas i Jordi Basté. El format d'aquest any, el que faran, és molt semblant al que van fer l'any passat. No sé si recordeu el Quim Masferrer amb la caravana que anava recorrent Catalunya,
sí,
i anava fent una mica de connexions a diversos punts. Ho faran semblant, tot i que no hi haurà seguiment en directe, sinó que el que faran és fer unitats mòbils als diferents hospitals, i de fet Penedès Televisió estarà en una d'aquestes unitats mòbils a la Vall d'Hebron, i llavors això el que faran és el programa des dels diferents hospitals on han sigut protagonistes d'aquesta Covid-19, des de Sant Pau, des de la Vall d'Hebron, des del Clínic, i no sé si també hi ha alguns fora de, que entenc que sí que hi haurà alguns també fora de Barcelona. Per tant, aquest any la Marató es farà des dels hospitals, i Penedès Televisió també hi formarà part d'aquesta Marató de TV3.
I seguim a TV3 amb dues propostes, una que ja s'estrenava ahir i una altra que arriba aquest dimecres. Ha tornat El Foraster.
Ha tornat El Foraster, i són d'aquells programes que moltíssima gent l'esperava, que funciona molt bé d'audiència, que el Quim Masferrer, a més, té aquesta forma de fer tan innata que funciona també en pantalla, que doncs, aconsegueixen trobar aquests personatges tan atípics. De fet, ahir anaven a la comarca del Moianès, anaven al municipi de l'Estany, i com sempre, doncs bé, va poder veure, viure una festa major molt diferent, atípica, en plena pandèmia, moltes mascaretes, es parla del coronavirus, es parla amb gent de les residències, per tant, un foraster sempre, en aquest cas, interessant.
Bona nit, l'Estany! A veure, el vostre poble es diu l'Estany perquè fa molts anys hi havia un estany aquí a l'Estany. Encara que sembli estany. I aquest estany el vau assecar a través d'una mina, oi que sí? Escolteu-me, després d'haver-vos conegut, us puc ben assegurar que vosaltres sí que sou una mina. Una bona mina.
Entranyable, com sempre, el Quim Mas Ferrer, recorrent de nou als pobles petits de Catalunya. I demà dimecres s'estrena Pop-up Chef, que de fet TV3 ha jugat i ha fet una promo conjunta d'en Quim Mas Ferrer i en Marc Ribas.
Sí, de fet, a més, com que tots dos, una mica el que faran és recórrer el territori, un per el tema més social i l'altre pel tema de menjar, doncs ho han fet amb aquesta promo conjunta. I Pop-up Chef és un concurs culinari on doncs, el que faran és això, i segons expliquen ells, un ple de territori, cuiners joves i productes de proximitat. S'estrena demà dimecres i a partir d'aquí doncs, veurem aquesta història en el que anirà doncs, a un poble i a partir d'aquí doncs, intentarà competir entre els diferents cuiners d'aquesta població per veure doncs, qui són els més, una mica els millors o els que tenen millors hàbits o tot plegat. Per tant, serà un programa de cuina que anirà pel territori i que s'anomena Pop-up Chef i presenta, com bé deies, doncs el mateix presentador del Cuines, no? Que ara es diu, com es diu, que no me'n recordo?
Marc Ribas.
El Marc Ribas, això mateix.
El Brutal.
Sentim-ho.
Dimecres arriba Pop-up Chef.
Cada setmana ens endurem dos cuiners a un poble que no coneixen. Hauran de buscar la inspiració per crear un plat que reflecteixi l'essència d'aquell lloc i guanyar-se l'estómac i el cor dels seus habitants. S'hauran d'afanyar per comprar tots els ingredients i cuinar dins d'un temps establert un plat creatiu i original que es pugui menjar amb els dits. Quin de tots dos convencerà el nostre exigent jurat? Poseu-vos el davantal, que comença Pop-up Chef!
A TV3, dimecres a la nit, estrena.
Doncs ho ha explicat millor la Falca que no pas jo. El funcionament del programa serà aquest, eh? Dos cuiners que aniran a un poble, desconegut, i a partir d'aquí se'ls han de guanyar. Com que encara no havíem vist aquest programa, no el coneixíem gaire, però serà així aquest format, i per tant a veure com els hi funciona a partir de dimecres.
Bé, perquè és una beta aquest home i tot el que toca i tot el que fa. Cartes, ai, cuines, el joc de cartes...
Funciona, jo crec que és un noi que també, no? La càmera li agrada i això es nota, i es nota.
Carles Gala, moltes gràcies per aquesta secció tan entretinguda. Ens has donat moltes idees, moltes propostes per anar seguint dimarts vinent i tornem.
Aquí estarem, que vagi molt bé.
Una abraçada. Quatre minuts i arribem a les 12. I aquests quatre minuts són tots teus, Lourdes Meronyo. Bon dia de nou.
Molt bon dia. Doncs avui us proposo una història una mica increïble d'un home que va confondre la seva pròpia filla.
Carai.
Sí, jo no sé si els que teniu fills seríeu capaços de confondre-us de filla o no. Però quan més és anecdòtic que, bueno, la qüestió és que Juan Manuel, que així es diu l'home, portava doncs un any, prop d'un any, sense veure sa filla per desavinences amb la seva exdona, però fa uns dies que es va presentar al col·legi amb una autorització judicial i va preguntar per Amèlia. Els responsables del centre, situat a Calella, li van lliurar i ell se la va portar a casa sense adonar-se que en realitat havia recollit a una altra nena de la mateixa edat i que es deia igual que la seva filla. L'home explicava a Antena 3, en aquest cas, que sí que veia que havia canviat bastant, però clar, les criatures canvien molt. De fet, van arribar a casa, va estar jugant amb ella i li va donar de berenar, com era normal. En aquest moment, el fill de Juan Manuel, l'altre fill, ja li va advertir que la nena que havia canviat molt. Però Juan Manuel, que feia temps que no la veia, ni tan sols en fotografies, ni es va passar pel cap del que realment estava passant. I és que dues hores després de tot això, la distracció va començar a resoldre's. Juan Manuel va rebre una trucada de la policia i en adonar-se que s'havien portat del col·legi a una nena que no era la seva filla, doncs la va traslladar ràpidament al lloc indicat pels agents, els seus veritables pares, clar, feia dues hores que ho passaven molt malament davant d'aquesta inesperada desaparició de la seva petita. I, de fet, ara el que ha succeït, a banda que la nena està amb els seus pares veritables, és que els Mossos d'Esquadra han denunciat el col·legi per negligència. I ara la pregunta és, me l'he inventat?
Aviam.
O és certa?
Aviam. És que no he estat atent. Quants anys tenia la nena, dius? No ho saps?
La nena... No,
no,
sí.
No ho ha dit.
I ha estat un any sense veure-la?
Sí.
És que, esclar, si és un any des de que té... No sé, des d'un any... No pot ser, impossible. Ostres, no, home, no. Hosti, molt despistat, aquest home. I a més, no sé, i la nena tampoc diu res. No m'ho crec.
No t'ho creus? No m'ho compres?
No. Saps? No.
Tu que ets pare ho saps, no?
No, és que és impossible. Un any, jo estic un any sense veure els nens i els conec, eh? No m'ho crec. Queda un minut,
no
ràpid.
Creus. Sílvia.
Jo sí que m'ho crec.
Apa.
Bueno, empat tècnic, no sé si algú vol desempatar, si el Toni vol desempatar, però en vista del temps que queda, és certa.
És certa. De veritat.
En sèrio, és de veritat. I això ha passat a Calella, aquí a Barcelona.
Mira, si això passa a Xina, m'ho crec, però a Calella és increïble.
A Calella.
Jugàvem avantatge, germà, perquè havia escoltat la notícia a la ràdio.
Pues molt fort.
Tot i que sembla increïble, sí.
Però per tot, o sigui, la nena, ella...
El pare, que
el col·legi, és que és increïble.
Sí.
En fi.
Doncs real, com a la vida misma, apa. Lourdes?
Totalment.
Nois, gràcies. Demà ens retrobem de 9 a 12. Ha estat un plaer. Cuideu-vos. Penedès.